COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, avui mirarem cap endavant, cap a un horitzó tecnològic que ja tenim trucant a la porta de casa. Parlarem de robots humanoides, màquines cada cop més intel·ligents, més capaces i més presents a les nostres indústries, de moment. Deixaran de ser ciència-ficció per convertir-se en els nostres companys de feina ideals? Mira, ho analitzarem en detall avui. I com que som en ple juliol, també volem abaixar revolucions. Ens tancarem en el refugi de la literatura per parlar de l'hàbit de la lectura. Com podem retrobar aquest plaer enmig de pantalles i notificacions? A més, per fer-te-ho fàcil, us portarem una tria molt especial amb les millors propostes de lectura per aquest estiu. Llibres d'aquells que no es poden tancar fins que no s'acaba la darrera plana. Però abans d'omplir-nos les mans de llibres o de mirar el futur de la robòtica, hem de mirar el present més immediat de la nostra Terra. Un present marcat per la calor, pel mapa de perills de la brossa forestal i per unes xifres que fan glaçar el cor. Des de l'inici de l'estiu s'han declarat a Catalunya més de 150 incendis cremant més de 2.300 hectàrees i deixant milers de ciutadans confinats i moltes llars afectades. L'Observatori de Catàstrofes, que dirigeix el seu president i fundador Pedro Tomei, destaca que el risc d'incendis forestals s'està convertint en un risc estructural, amb Espanya concentrant el 40% de la superfície forestal cremada a tota Europa i la temporada 2025 considerada la pitjor dels darrers 30 anys. Pedro Tomei, què tal? Bon dia.
Muy buenos días a todos. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Las cifras asustan, realmente. Según el observatorio, ¿cuál es el estado actual del riesgo de incendios forestales en Cataluña y España?
Pues es un riesgo muy agravado, porque 2025 pues ya fue un año que batió todos los récords, fue el año de los últimos 30 años, pues fue la peor temporada de incendios forestales. Precisamente la provincia de Lérida fue la más afectada. Ardieron cerca de 400.000 hectáreas con 91 grandes incendios. Llamamos grandes incendios a los que tienen más de 500 hectáreas uh-huh. quemadas, ¿eh? Sí. Y 2026 pues ha empezado, como todos sabemos, pues bastante mal, pues ya hay, como ha dicho, 57.000 hectáreas han quemado, han ardido 17 grandes incendios, y es verdad que España concentra pues el 40% de la superficie quemada de la Unión Europea en lo que va de año. Estamos empezando la temporada de incendios. Hemos asistido pues al incendio de los Gallardos, donde hemos visto pues algunas cuestiones, pues la velocidad con que se propagan las llamas, que han batido récords con 30 kilómetros por hora de avance del incendio. Hemos visto que ha habido que evacuar a cerca de 1.500 personas, con lo cual todo esto nos lleva a pensar que los incendios forestales pues no son un episodio aislado, ya se han convertido en un riesgo estructural.
¿Qué factores consideras que hacen que este riesgo se convierta en estructural?
Bueno, pues la realidad del asunto, pues es que vamos a ver, hay una despoblación rural importante, un envejecimiento de la población, también se ha abandonado pues la ganadería extensiva, y también hay una ausencia de aprovechamiento forestal y falta de rentabilidad del monte. Si a eso le unimos pues el calentamiento, el cambio climático que estamos sufriendo con las altísimas temperaturas, si a eso le unimos que esta primavera pues ha sido muy muy lluviosa y que hay mucho combustible en el monte, pues nos encontramos con un riesgo, pues como digo, pues muy muy agravado. Y esas son las circunstancias, ¿no? Pues grandes lluvias en primavera, más combustible en los montes, Y luego, pues claro, pues también importantísimo que cada vez pues tenemos más población y tenemos más zonas edificadas en zonas que pueden estar afectadas por los incendios. Hay urbanizaciones pues que están prácticamente metidas en los montes, ¿no?
Claro.
Y esas son las consecuencias, y luego eso también incide en la dificultad de extinción de los incendios, ¿no?
Claro. Pedro, ¿cómo incide el aumento de los incendios en el mercado de seguros de la casa? ¿Y qué mesuras están tomando las compañías delante de este contexto?
Bien, aunque no estamos igual que en California, por ejemplo, donde los incendios, pues estamos asistiendo a una devastación grandísima. Y en España estamos mejor preparados y con un mercado asegurador pues más sólido. Sí es verdad que, por ejemplo, en California, y nos están marcando una senda, ¿no? Pues con estos grandes incendios que se convierten en riesgo estructural, pues lógicamente si la siniestralidad sube, inevitablemente se incrementan las primas de los seguros. Sí. Se revisan además incluso pues las coberturas, y en California, como digo, pues algunas aseguradoras se están retirando de la zona por la altísima siniestralidad. Bueno, en España no estamos igual, pero tampoco debemos de ser ingenuos. Estamos viendo que somos que España representa el 35-40% de la superficie que se quema en la Unión Europea, y las compañías de seguros, pues desde luego en sus modelos predictivos y en sus modelos de tarificación, pues lógicamente pues están dando cada vez más valor a la inversión en prevención, a la protección que tengan las propias viviendas, a la ubicación donde están esas viviendas o esas industrias, porque ya hay también algunas industrias pues que están muy cerca de los lugares, ¿no? Pues también las aseguradoras ven cómo se gestiona la vegetación y qué medidas en definitiva de autoprotección pues hay en los riesgos asegurables, ¿no?
Claro.
El reto al final no es indemnizar daños, sino mantener un mercado asegurador como el que tenemos, pues capaz de ofrecer coberturas a precios asumibles por la población, ¿no? Y ahí es pues muy importante pues la prevención y la autoprotección de los riesgos asegurables, tanto de personas como de bienes.
Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta del consorcio de compensación de seguros delante de las indemnizaciones por los incendios de este año?
Bueno, el consorcio de compensación de seguros no cubre los incendios forestales, ¿eh? Sí es verdad que cubre un gran espectro de riesgos catastróficos como inundaciones, como terremoto, en fin, muchísimas otros. Pero sin embargo, entre los riesgos que no cubre, pues se encuentra, pues por ejemplo, las nevadas. Tampoco las cubre, Filomena no lo cubrió, y lo cubren las aseguradoras de aquellos bienes que están asegurados, y los incendios forestales tampoco los cubre el consorcio de compensación de seguros. Ahí está muy afectado pues Agroseguro, que como saben es un seguro agrario que está subvencionado, y que como los incendios pues afectan pues mucho a superficies agrarias pues cultivadas, pues ahí Agroseguro sí tiene una participación más importante.
Claro. Nos hablabas de prevención, que al final es lo de siempre, ¿no? Más vale prevenir que curar. ¿Qué acciones de prevención recomendarías para reducir la incidencia de los incendios, y qué papel tiene la normativa penal en este ámbito?
Pues ahí pone el dedo en la llaga, ¿no? Reforzar el sistema jurídico y las penas, porque no hay que olvidar que el 90% de las de los incendios son provocados por el hombre, bien sea voluntariamente o bien sea por imprudencias, pero es verdad que más del 90% de los incendios pues son provocados por el ser humano, ¿no? Entonces, el reforzar pues el sistema jurídico y las penas y además homogeneizarlo en todo el territorio es importante. Luego es muy importante también fundamental la ordenación del territorio, donde alinear alinear pues la construcción de viviendas y tal con los planes de mapas de riesgo, y por supuesto pues informar a la ciudadanía, informar a los usuarios, informar a la sociedad en general de dónde está ubicado y dónde tiene ubicada su vivienda, dónde tiene ubicada su trabajo, ¿no? Ahí hay un gran camino que recorrer. En definitiva, pues es invertir en prevención, no cansarse en invertir en prevención, porque cada euro que se invierta en prevención significarán muchos euros que nos vamos a ahorrar en, tanto en extinción como luego en indemnización de esos daños y sobre todo pues en vidas humanas. Invertir en prevención, como digo, gestionar el territorio de acuerdo a los mapas de riesgo, fundamental, endurecer las penas por los riesgos, por los incendios causados por las personas y luego pues incidir en las medidas de autoprotección, concienciación, conocimiento, hay que considerarlo, como digo, un riesgo estructural y por tanto pues hay que actuar desde ya sin dejar pasar un minuto. Y en cuanto a la administración, pues pues tiene un papel pues muy relevante pues en lo que es la educación, la formación de las personas, también importantísimo la cooperación entre administraciones. Vemos que los sí. incendios sobrepasan los municipios, sobrepasan las comunidades autónomas, incluso sobrepasan las fronteras entre países, y es fundamental la coordinación efectiva entre todas las administraciones para cuando hay que actuar. Bueno, estamos asistiendo pues en un momento en que la coordinación ha sido bastante importante en los incendios de Andalucía y eso tiene unos resultados siempre positivos. Pero insisto, incidir en medidas de autoprotección, en concienciación de la sociedad, en formación de la sociedad, qué es lo que tiene que hacer, saber los riesgos que tienen, invertir en prevención, en la alineación de la ordenación territorial con los mapas de riesgo, pues sería fundamental. Y eso, además, hacerlo, no decirlo justo cuando ocurren los siniestros, cuando ocurren estos eventos tan catastróficos, sino luego no cansarse y seguir invirtiendo en prevención y en que los proyectos sean de larga duración y se lleven a cabo.
Has puesto muchos deberes, ¿eh? Muchos, muchísimos, pues sí. Pero es lo que tiene cuando no vas haciendo la faena. Esto es como cuando estudiábamos, ¿no? Puedes ir sí. estudiando cada día, cada semana, y después el día del examen, pues oye, vas bien, haces un repaso el día antes, pero ya lo llevas todo hecho, o puedes, permíteme la expresión, pasar de todo durante el curso y después la semana antes del examen pues te pones a estudiar como un loco y ir al examen es como tirar una moneda al aire, puede salir cara o puede salir cruz. Pues bueno, esto así. Más o menos es lo mismo, ¿eh?
Así es, efectivamente. Hay una frase ya muy muy repetida que es que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Sí. Pues es que hay que estar muy preparados.
No lo había escuchado, pero me parece muy acertada, ¿eh? Sí, muchísimo, sí. Doncs en parla amb el Pedro Tomei, és la persona president i fundador de l'Observatorio de Catàstrofes i, bueno, este és el panorama que tenemos. El Observatorio de Catástrofes y las aseguradoras pues siguen trabajando para reforzar la cobertura y la prevención. Pedro, oye, gracias por atendernos.
Un placer.
Bé, el tema dels incendis. Gràcies, Pedro, que és un problema. Y ahora parlo de INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos al teléfono 93 425 1962. Estamos en Folgueroles, en Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
O sea, el billete por defecto nos incluye la maleta de cabina.
Claro, el objetivo máximo que se pretendía era que no hubiera esta especie de lo incluyo y luego lo tengo que quitar.
La verdad que muchos bañistas tienen la sensación de que cada verano hay más medusas y más avisos.
Al menos nos visitan más y posiblemente también haya una proliferación de algunas especies.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
3.333 kilómetros de pura adrenalina.
Arriesgando, bomba abierta, ¿no?
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde estamos, alcalde?
La capital del melón.
Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Imbelon consolida la seva posició com a integrador líder de solucions d'indústria 4.0 al sud d'Europa gràcies a tres nous acords de partnership amb Agibot, Ubitech i Manus. Per aprofundir en el present i el futur d'aquest moviment estratègic, avui parlem amb l'Alan Navarro, és director d'Estratègia i Public Affairs d'Imbelon. Alan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com descriuries l'impacte immediat que tenen les noves aliances amb Agibot, Ubitech i Manus en la proposta de valor d'Imbelon?
Bé, Imbelon, com a líder del sector de la indústria de Spatial Intelligence, on treballem doncs, tecnologies immersives i espacials, per nosaltres l'aposta amb aquestes tres fabricants doncs és una aposta clara per liderar també la integració de la robòtica humanoide i quadrúpeda en la indústria del nostre país.
Segons la teva perspectiva, quins són els principals reptes que les empreses industrials han d'enfrontar per adoptar la robòtica humanoide o la IA física?
Primer hem d'entendre què és el que podem fer per nosaltres en aquesta etapa. Hem d'entendre també doncs, que aquesta tecnologia està en un període d'early adopters, no? que en podem dir, doncs poder identificar quins són els processos en els quals les podem introduir en aquestes primeres etapes. I després doncs, saber entendre que no venen a substituir ni molt menys doncs, a la nostra capacitat productiva, sinó a complementar-la i a veure com a trobar la manera, no, la fórmula per poder integrar-la d'una forma raonable en el nostre dia a dia.
Les noves tecnologies ja van molt ràpid, la intel·ligència artificial encara ho ha accelerat tot i, per tant, parlar de 5 anys és un horitzó interessant per veure què passarà, no? Com veus el futur de la robòtica humanoide en aquests propers 5 anys, especialment en els mercats del sud d'Europa, Espanya, Itàlia i Portugal?
Doncs bé, ara mateix estem treballant amb processos individuals, no? On podem ajudar a la integració d'un robot a fer una tasca concreta, i d'aquí 5 anys doncs, veurem robots multitasques, no?, que estaran ajudant en el dia a dia de les nostres indústries amb una sèrie de tasques a fer durant el dia en diferents estacions i en diferents àmbits. I és una mica el que ens depara el futur, també la integració de la intel·ligència artificial doncs ens permetrà fer doncs, tots aquests desenvolupaments i integracions.
Clar. A nivell de moviments, quin paper juga la teleoperació òptica de Manus en el procés d'entrenament per imitació i per què és clau per la motricitat fina dels robots?
Al final, doncs, els robots... de vegades parlem, no?, de quin sentit té tenir robots humanoides, no?, quan està clar doncs, que la morfologia humana potser no és la millor per fer algunes tasques industrials, però al final... doncs les nostres màquines estan, o les nostres indústries estan preparades per la fisonomia humana, no? D'aquí la gràcia o el sentit de la tecnologia humanoide. Llavors, quan parlem de Manus, per exemple, o de Ones Haptics, doncs tots aquells elements amb els quals podem interaccionar estan fetes per unes mans hàptiques. La teleoperació, i aquí incloc doncs, tota la part de mobilitat del cos i tota la part de mobilitat d'unes mans hàptiques, doncs és el nostre procés inicial d'aprenentatge d'aquests moviments per als robots. És el lloc on repetim i iterem diferents moviments perquè després la intel·ligència artificial els pugui entendre i els pugui adaptar en funció de les condicions que tingui en aquell moment per portar a terme una tasca concreta.
Clar. És que hi ha molta gent que pensa que tu el robot al final el programes i li dius mira, ves d'aquí a allà i camina d'aquesta manera, però no és així de fàcil això, eh?
No, primer... doncs,
Alan, he parlat de caminar, però si vols ens quedem només amb un braç robòtic, no? Agafar una peça i deixar-la al costat, tot això requereix un aprenentatge, perquè, clar, la peça pot ser de moltes formes, pot tenir molts pesos, s'ha de portar més ràpid o més lent. Clar, tot això requereix que al principi els ensenyem i potser una de les millors maneres és aquesta, no? La imitació.
Sí, correcte. És la part d'aprenentatge, però, clar, quan parlem d'un braç robòtic, normalment fa una tasca concreta, des d'un punt A a un punt B molt determinat, no? I sempre és d'una forma repetitiva. Quan parlem de com la intel·ligència artificial, la visió artificial, doncs poden adaptar un moviment en funció de les condicions, per exemple, doncs aquesta peça o aquesta tassa no la tenim en un lloc concret, sinó que el tenim desplaçat doncs, a uns metres o uns centímetres del lloc on inicialment l'havíem ensenyat, doncs aquesta és la part on entra la intel·ligència artificial, no? Hem generat un moviment inicialment a través de quants àptics o de teleoperació mitjançant, per exemple, realitat virtual, i després, a través de la intel·ligència artificial, adaptem aquest moviment après o aquest moviment doncs, que li hem transmès al robot a partir de moltes i moltes iteracions, i la intel·ligència artificial, doncs, a través de la intel·ligència artificial, visió artificial, pot ajustar doncs, aquest moviment d'última milla, diguéssim, o d'últim centímetre, de cara a adaptar-se a les seves condicions al seu entorn actual.
Jo entenc que les empreses, quan ja fan el pas d'adoptar aquests robots, per exemple, requereixen, doncs, perquè ells tenen aquesta preocupació d'un suport tècnic i d'una formació contínua. Escolta, i si s'espatlla, i com ho puc fer anar, i com puc treure el màxim profit. Des d'Invelon, vosaltres treballeu, no?, per garantir aquests dos aspectes?
Sí, de fet, nosaltres a Invelon doncs, som els distribuïdors en quant a hardware, per tant donem tot el servei tant d'integració i manteniment d'aquests dispositius, i en la part d'integració doncs, hi treballem d'una forma conjunta amb les empreses, tal com hem treballat també altres tecnologies com la realitat extesa. Al final el que intentem és portar a terme un projecte conjuntament amb l'enginyeria interna de les companyies. A dia d'avui, doncs, les empreses inicials doncs, que s'han abocat amb aquesta tecnologia són grans empreses doncs, que internament tenen el seu propi equip de desenvolupament, i el que fem és ajudar-los a portar a terme en conjunt un primer projecte o uns primers projectes i després a deixar estandarditzat un procés d'entrenament i de desenvolupament intern de la tecnologia en el seu dia a dia.
Alan, de manera breu, perquè sí, això és fascinant, però tu com creus que la combinació de realitat virtual, intel·ligència artificial espacial i robots humanoides transformarà les formes de treball i d'aprenentatge a la indústria?
Bé, doncs al final ja portem molt temps treballant en un espai on convivim amb models tridimensionals en el nostre espai físic. Per tant, aquesta intel·ligència espacial, no? on tindrem i on tenim bessons digitals doncs, de les nostres instal·lacions i on diferents tecnologies hi interactuen d'una forma o d'una altra. Per exemple, la realitat virtual o la realitat extesa, la realitat augmentada, la podem aplicar en processos formatius dels nostres operaris o després doncs, aquest bessó digital i podrem tenir interactuant doncs, persones físiques portant a terme tasques concretes i també robots humanoides on estiguin portant a terme doncs, unes altres tasques que a dia d'avui ens són complicades a l'hora de cobrir.
Bueno, aquest és el futur, no està escrit, però està traçat. Hem parlat amb el director d'Estratègia i Public Affairs d'Imbelon, l'Alan Navarro. Alan, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en Cope y escríbenos.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
fue tan poderoso y temido.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Que ganó batallas incluso después de muerto.
Jurando sobre las sagradas escrituras,
Rodrigo es un traidor.
Charlton Heston.
¡El Cid ha muerto!
Sofía Loren.
Tomad la corona y sed nuestro rey.
El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app.
Herrera a Cope.
Cope, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I què et sembla si parlem de llibres i de lectura, de l'hàbit de llegir des de la llibrera, des del nostre espai en el que, vaja, volem que entres en aquest hàbit. Volem que entres en aquest hàbit no perquè sí, sinó perquè ja ens han dit totes les investigacions que hi ha al voltant de fa molts anys i de fa pocs anys, que és un gimnàs pel nostre cervell. Sí, aquí per fer braços i això te'n vas al gimnàs i fas un, jo què sé, exercicis, doncs vols mantenir en forma el teu cervell? Lectura, lectura. A més, vivim en una societat que ens ho donen tot massa mastegat i llavors el cervell s'ha d'esforçar poc, sobretot en el tema d'imaginació i aquestes històries, i s'atrofia al final. Doncs la lectura desperta tot aquest... el que era el cervell, vaja, fins fa unes generacions i que ara el tenim una mica infravalorat, però que el fem anar poc en aquest aspecte. Doncs la lectura és un hàbit que t'ajudarà molt i que, a més, a partir de certa edat notaràs millores o esquivaràs problemes. Això no hi ha una ciència certa al 100%, perquè hi ha d'altres històries amb tema de malalties, però aquesta ajuda molt. Bé, ho fem des de la xarxa de biblioteques de Catalunya amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Bé, seguim amb la... o acabem ja amb la proposta de llibres de cara a aquest estiu. Ja en vam fer 5. N'hi havia per tots els gèneres, gruixuts, prims, fàcils, difícils, escabrosos o suaus, d'amor o de baralles. O sigui, vam trobar de tot, per tant, tria el que vulguis. I avui fem el remat. A veure, com remates avui?
Avui acabem, doncs mira, començo amb una novel·la que em va agradar moltíssim, que l'he llegit ja diverses vegades, que és ideal per aquest estiu perquè ens Veus? Parla d'un viatge, no només un viatge... exterior, sinó també un viatge interior. Es titula El peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce. I ens explica la història del Harold Fry, que rep un dia una carta d'una antiga companya de feina a la que fa molt temps que no veu, i quan decideix tornar-li la carta, no?, i escriure-li, en comptes de tirar la primera bústia que troba, comença a caminar fins a la propera,
sí.
I decideix que tampoc no és la bústia la que vol tirar, i llavors comença a caminar, i decideix fer tot el viatge caminant. I és des del sud d'Anglaterra fins al nord de tot. Llavors ens explica això, aquest peregrinatge insòlid d'en Harold Fry. La gent comença a admirar-lo, a començar a sortir a la premsa, a la televisió. Sí.
Sí, i és una entrega en mà, pràcticament. En lloc
acaba sent una entrega en mà.
Ajà, de la carta.
De la carta, sí. Molt bé. Està molt bé. És una novel·la bonica, tendra.
Però ell ja havia ficat el segell, perquè ja l'anava
a posar
a la bústia.
A la bústia, però decideix la porta, fer caminant.
Bueno, si voleu, això ho podem extrapolar avui en dia, que sí, que tenim moltes maquinetes per enviar-nos missatges, però veure'ns en persona a vegades costa. Doncs, bueno, no sé si acaba així aquest llibre, però pot ser.
Al final són decisions, no?, que prens, que dius, no, per què he fet això? No ho sé, però me venia de gust i ho volia fer, doncs ho faig.
Val.
I és el que fa ell, el Harold Fry.
És un llibre fàcil de llegir?
Sí, és fàcil de llegir, sí. L'altra proposta que us porto, Gina, de Maria Climent, és una veu més directa i més moderna, diguéssim, que ens explora o ens posa de cara amb aquests conflictes de la maternitat, no?, i el sentit de les expectatives vitals. Abans de tenir els fills.
Abans
de tenir els fills. No? La protagonista es mou entre incerteses, entre haver de prendre decisions, entre contradiccions, no?, que al final totes i tots tenim.
Però es basa en el fet de tenir fills?
Un dels fets és aquest, sí. Un dels fets és aquest, no? El fet de tenir fills, la malaltia... bueno, hi ha diferents aspectes que te fan que te fan posicionar-te, no?, al final, en la vida, que acabis prenent una decisió o acabis prenent una altra, i arriba un moment que dius, no sé quina decisió vull prendre, no? No ho tinc tan clar. Doncs aquesta novel·la està molt bé.
Jo, és que t'estic mirant ara, tu, l'Anabel Ramos, tu vius el doble o el triple que la resta de la gent.
Claro.
Cada llibre és com una vida, un món...
Mira, quan dius la novel·la, que la literatura, que s'ha de llegir perquè és bo, però no sé què... Sí, però has de llegir perquè s'ha de llegir, perquè t'agrada.
Perquè
que te digui el metge, mira, treu-te la sal perquè és bo, pues, dius, és que a mi m'agrada amb sal, i no podràs.
Però
pues,
jo crec
a
que la lectura, quan comences, ja estàs, Has d'entrar per la bona porta, és a dir, les primeres lectures te les han de recomanar bé. I a partir d'allí t'enganxa.
Potser que sí o potser que no. Potser no t'agradarà mai llegir.
Ah.
Potser, no, vull dir, no t'agradarà mai llegir, no llegiràs mai.
Pues res, sense sal.
Però a mi, bueno, m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé.
Però
jo,
si l'Anabel...
Sí, visc moltes vides.
Està parlant de llibres i se li il·lumina la cara. Si és que no ho pot evitar. Si és que no pot evitar-ho. Penseu que l'Anabel, a part de... que té 40.000 feines més a la biblioteca, si té dos segons i veu una persona indecisa, s'acosta i li pregunta, sol, el puc ajudar? Què t'agradaria llegir? Te fa tres preguntes i et proposa tres llibres.
Bueno, perquè jo és com si fos peixatera. Jo venc, el meu gènere... Jo no l'he escrit, aquesta novel·la, però jo m'ho vaig passar molt bé a llegint-la. Llavors, vull que tu també t'ho passis bé.
No,
segurament
sí,
diràs, pues vaya,
que
això
no
m'ha agradat, o no m'interessa.
O sí que t'ha agradat.
Però, ostres, sempre... Jo m'ho passo molt bé llegint, veus?
No, sí.
Que vos, i a més, clar, t'imagina que t'estigués venent aquí un llibre i digues, oh, pues sí, bueno, està bé, no està malament.
No.
A mi m'agrada.
És la passió que hi posa. La novel·la és això.
Sí.
Vinga, va, el tercer d'avui.
El tercer, un altre que també apassionant.
Vinga.
Per mi, me va agradar moltíssim. Nosaltres en la nit, ja l'he recomanat diverses vegades, és un llibre que no deixaré de recomanar. Ken Aruf és un escriptor d'Estats Units que ha escrit diverses novel·les, bueno, va morir, va escriure diverses novel·les molt boniques, molt intimistes, amb un to molt proper, que destripa, no?, els sentiments humans, i això se nota molt, m'agrada molt aquest tipus de literatura. Que de què va Nosaltres en la nit, que després podem veure la pel·lícula, eh? Nosaltres en la nit va de dos veïns grans, molt grans, una dona i un home, que decideixen fer front a la seva solitud compartint les nits. Ella li fa una proposta amb ell, li proposa si vol venir a dormir amb ella. Llavors ell accepta. Què passa a partir de llavors amb les veus del poble, el crítica, el no sé què. I realment te n'oblides de l'essencial, que és que les persones estem molt soles i que necessitem algú amb qui compartir, depèn de quins moments. No? I això és de dir, escolta, això és el que val.
Bon tema.
Després, Robert Redford, Jane Fonda, a la versió cinematogràfica, espectaculars. O sigui, recomanació 100% per aquest estiu.
Ja, ara us diré un tòpic. Primer llibre.
Sí, sí,
després la pel·lícula.
Sí, sí, primer llibre, després la pel·lícula. Perquè si no, després no llegireu el llibre. L'anomalia d'Hervé Letellier, una novel·la fantàstica, molt divertida, barreja entre thriller, ciència-ficció i reflexió filosòfica. Una mica de religió també hi ha. Hi ha diversos personatges que se troben en una situació impossible, a simple vista. Un avió que va d'Europa a Estats Units i quan hi ha un moment que perd la connexió amb la Terra i aterren. Però és que resulta que quan aterren se n'adonen que ja havia aterrat abans. O sigui, hi ha el doble, els dobles de cada persona que estan en aquest avió.
Caram.
Sí, és brutal. Aquest llibre és fantàstic.
I això no ho han portat a sèries o a cinema?
No ho han portat enlloc. És una pena. Mira, jo ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre perquè se planteja moltíssims qüestionaments filosòfics, ètics, religiosos fins i tot, no? Perquè llavors hi ha una espècie com de comissió que es reuneix, porten gent de totes les religions, això com pot ser, com pot haver passat, què fem amb aquests casos... Bueno, molts dilemes. Molt interessant.
Mira, jo vaig començar a veure una sèrie que és veritat que després la van allargar artificialment i no l'he acabat, però el començament era interessant. El primer capítol és que agafen un avió, bueno, que estan una família sencera i d'altres, esperant un avió i hi ha un retard. Uh-huh. I llavors els donen una solució. Mira, o agafeu aquest, que fa una escala i arribarà, o us espereu una mica més d'estona i agafeu el que tocava i, bueno, arribareu més tard. Llavors, la meitat de la família agafa la primera opció i els que es queden, bueno, pues, arriben, representa, pues, 5 hores més tard, crec. Però no arriben 5 hores més tard, arriben 5 anys més tard.
Ah, mira.
És curiós, passa una cosa al vol... Bueno, hi ha un llamp o no sé què, se'n va la llum, sí, torna, sí. Res, segueixen normal i quan aterren, clar, quan el pilot diu l'indicador, diu, perdona, és que esto no, els desvien amb una pista i hi ha tota la policia i quan baixen diu, però a veure, què passa? I diuen, no, és que vostès van sortir fa 5 anys de l'aeroport d'origen.
Sí, sí.
I clar, vaig veure aquest tràiler i ja em va enganxar. Mm. És veritat que després, bueno, no sé, no l'he acabat perquè és que... Me sembla que es diu Manifest. No l'he acabat perquè 6 temporades, jo crec que no dona per tant. Però m'ha recordat això.
Pues t'has de llegir aquest llibre.
M'he de llegir aquest,
Letellier. Hervé Letellier, l'anomalia, en català i en castellà. Està.
Uh-huh. Molt bé, doncs, propostes interessants de cara a aquest cap de setmana, anava a dir, de cara a aquest estiu.
Sí, cap de setmana llarg.
Aquest estiu. Sí, sí, sí. L'anomalia d'Hervé Letellier, nosaltres en la nit del Ken Haruf, Gina, de la Maria Climent, i el peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce. Aquest senyor que al final li va estalviar la feina al carter, per entendre'ns. Sí. Bé, són propostes per l'estiu, si no tenim l'hàbit de lectura, i com comencem? Doncs mira, aquí tens propostes, recupera programes antics, si vols, que hem fet moltes propostes i són llibres molt macos, i a la que entres en aquest món vius el doble, o el triple, sí. O sigui que val la pena. Escolteu, que acomiadem a l'Anabel Ramos.
Tingueu un bon estiu.
Tu tens deures, igualment. Molts deures per
tinc
llegir.
Tinc molts deures, però bueno, no són deures.
No són deures, no és veritat. Deures. En fi, tots aquests llibres els trobeu a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya i a l'Anabel Ramos, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, una abraçada gran, que tinguis bon estiu.
Gràcies, igualment. Bon estiu a tothom.
En fi, de plaers et puc parlar. Un és de la lectura i en tenim molts altres, cadascú té els seus, però n'hi ha un altre que segur que tens, que és el de menjar. I jo t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces, tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. La Cabrera Barcelona están al carrer Diputació 239. En fi, que ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra. I de què parlarem? Doncs mira, parlarem de boscos, de gestió de boscos i de gestionar-los per evitar els incendis. Ho farem amb el president Joan Talarn de la Diputació de Lleida, a part d'altres històries. T'espero aquí amb 5 minuts.